RAC 1 Notícies. Adrià García.
Bon dia, són les 8. Les tempestes han escombrat des d'ahir a la tarda i durant tota la nit bona part del país. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en les últimes hores prop de 400 trucades relacionades amb aquests aiguats. A més, avui el Servei Meteorològic de Catalunya manté encara activada l'alerta per temps violent a la majoria de comarques. Qui s'han dut la pitjor part de les tempestes de les últimes hores són el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre o alguns punts del Pirineu, on s'hi ha acumulat fins a 80 litres per metre quadrat. A més, hi ha hagut fortes calamars amb pedres de més de 10 centímetres al sud del país. És el segon cop que registren pedres d'aquesta mida a Catalunya. La Sénia i Ulldecona, el Montsià, són els pobles que més han rebut. La forta calamarsada ha emblanquinat els carrers, ha trencat vidres de cotxes o de cases i també ha deixat un ferit. Ara mateix encara plou en alguns punts del litoral i del Pirineu, però de manera més irregular. Tot i això, durant el matí es pot reactivar alguna tempesta, Gori Massip.
Sí, encara fins al voltant de mig matí o al migdia es poden repetir algun xarxes xàfecs i tempestes localment intenses a les comarques d'entre Barcelona i Girona. A partir d'aleshores aniran perdent pistonada, seran irregulars i ja no s'espera que plogui amb tanta intensitat com ho ha fet de matinada, amb algunes tempestes fortes. En el cas de Santuari de Caral, al Berguedà, han caigut 35 litres en tan sols 30 minuts. Pel que fa a les acumulacions, des de la passada mitjanit destaquen els 56 litres a Molló, els 36 de Sant Pau de Segúries, però tot i així, entre ahir i avui, alguns observatoris, com es pot al Pallars Sobirà, ja arriben als 90 litres per metre quadrat. Tot plegat amb una refrescada que avui es deixarà notar a Reus, sobretot al migdia, amb unes màximes que es moren entre els 21 i els 27 graus, un ambient poc estiuent.
I després del macrotall ahir a Barcelona per la Vuelta, la competició ciclista es queda a Catalunya i tornarà a deixar avui afectacions importants al trànsit. Els ciclistes sortiran de Mataró i acabaran a Montjuïc a Barcelona. Les restriccions principals, per tant, seran a les carreteres i començaran a partir de la una del migdia i s'allargaran fins a les 7 de la tarda. Trànsit informarà a temps real dels talls que es facin i quan es reobren les vies en qüestió. A la capital catalana es faran talls puntuals des de les 10 del matí i a partir de les 3 de la tarda i fins a 6:15 s'aïllarà tot el recorregut. Hi haurà afectacions a la Gran Via des de l'Hospitalet fins a Plaça Espanya i hi haurà 17 línies d'autobús que també es veuran interrompudes. Per tot plegat, la Guàrdia Urbana ha mobilitzat una 80ena d'agents i 190 auxiliars. I als Estats Units, un tiroteig massiu deixa almenys 4 morts a Jacksonville, a l'estat de Florida. Entre les víctimes hi hauria també l'atacant d'uns 20 anys. Després de matar 3 persones, el jove es va trinxerar en un supermercat. Això va fer que es desplegués un ampli dispositiu policial amb un helicòpter i un equip d'intervenció especial. Finalment, l'autor de l'atac es va acabar suïcidant. Les primeres hipòtesis apunten que l'atemptat hauria estat per motius racials. De fet, el governador de Florida, el republicà Ron DeSantis, assegura que el jove hauria deixat un manifest on apuntava que odiava les persones negres. Was
racially motivated. El motiu de l'atac és racista. Atacava la gent per la seva raça i això és inacceptable. Condemnem el que ha passat i hem ofert suport al sheriff Waters i a la ciutat de Jacksonville. Enviem el nostre condol a les víctimes i a les famílies que han patit un acte de covardia.
Aquest any, aquest 2023, ja hi ha hagut 470 tirotejos massius als Estats Units, segons el portal Gun Violence Archive. I ara els esports, amb Mònica Aguilar.
La suspensió provisional de Luis Rubiales com a president de la Federació Espanyola per part de la FIFA ha provocat una allau de reaccions, la més destacada, la del seleccionador Jorge Vilda, qui va lamentar el comportament de Rubiales, però no va presentar en cap cas la seva dimissió. Tot plegat, després que 11 membres del seu cos tècnic i de les categories inferiors hagin posat el seu càrrec a disposició de la Federació, donant suport a Jennifer Hermoso. També es va mostrar crític al seleccionador masculí Luis de la Fuente. Mentrestant, la Federació ha nomenat Pedro Rocha com a president interí. La primera decisió de Rocha, per cert, va ser esborrar un comunicat de la Federació en què acusava a Hermoso de mentir en les seves declaracions. Més enllà del cas Rubiales, a primera divisió, avui el Barça visita el camp del Villarreal a partir de 6:15 de la tarda, mentre que el Girona ja és provisionalment segon a la Lliga després de guanyar ahir per 1-2 a al Sevilla, a segona divisió, avui Mirandés Espanyol a 8:15. Fora del futbol, en ciclisme, ahir va arrencar la Vuelta amb una primera etapa que es va disputar pels carrers de Barcelona amb una contrarrellotge per equips de 15 quilòmetres que es van dur l'equip DSM. Això sí, una etapa que va quedar deslluïda per la pluja i per la manca d'il·luminació, un fet que va provocar indignació entre els ciclistes dels últims equips que van creuar la línia de meta pràcticament a les fosques. L'Ajuntament de Barcelona, de la seva banda, va explicar que ja havia avançat 15 minuts la sortida de l'últim equip a causa de la climatologia adversa, però que no va poder activar el sistema d'enllumenat abans del previst, ja que es programen de forma anual. Avui, segona etapa, Mataró-Barcelona, 181 quilòmetres en final al Castell de Montjuïc.
Doncs bé, això és tot. Més informació al punt de les 9, al Via Lliure amb l'Eudald Martínez i a tota hora al portal de notícies rac1.cat.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a rac1.cat. La primera pedra, amb Noemí Polls.
Alba Cardalda és psicòloga i experta en teràpia cognitivo-conductual i neuropsicologia. Acaba de publicar Com mandar a la mierda de forma educada. Alba, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
He de dir que aquest llibre és d'aquells que comportes al metro i segur que t'ho hem dit més d'una vegada, o estàs en un lloc públic, la gent es queda mirant la portada, perquè sí. Ja el nom és bastant, bastant seductor, perquè sí. És una cosa que ens passa a tots, no? Uh-huh. No sabem posar límits. Uh-huh. Aquest seria el contingut del llibre, els límits aquests tan difícils?
Exacte, el com posar límits i com dir que no sense sentir-nos culpables.
Uh-huh. Abans, però, m'agradaria ja començar parlant una mica de tu. Tu, de fet, has treballat i has viatjat molt. De fet, et defineixes com a nòmada, és a dir, que vas sempre pel món, vius a diferents llocs, vivies per això a Barcelona, uh-huh. Et vas criar a Barcelona, uh-huh. I de sobte un dia vas dir, escolta'm, ja en tinc prou.
Exacte.
Perquè justament vas escoltar els teus propis límits, no vull seguir més per aquí. Estaves uh-huh. amb un càrrec bastant alt dintre de la teva feina, no? Explica'ns-ho.
Sí, bueno, en aquell moment doncs tenia 27 anys i era directora d'un centre de neurorehabilitació, però bueno, es van ajuntar certes circumstàncies personals i professionals i vaig prendre la decisió, doncs dic, mira, fins aquí, necessito pensar, necessito un parell de mesos per veure què vull fer perquè no vull seguir per aquí, no? Mm-hmm. I aquests parell de mesos, doncs, es va convertir una mica en el meu estil de vida, des d'aleshores.
En el teu estil de vida, que t'ha portat molt per Llatinoamèrica. Uh-huh. I en el llibre, justament, comences explicant una situació que a mi em sembla molt, molt, molt gràfica, de què són els límits. I tu expliques que anaves per una carretera sense cap senyal i que això et feia anar totalment perduda. Aquestes senyals serien els límits, però explica'ns tu aquesta experiència. Com va ser? Perquè crec que realment ens dona una visió molt, molt gràfica del que explica el llibre després. Mm,
doncs anava amb el cotxe cap al mercat, havia d'anar a buscar aliments pel lloc on estava fent de voluntària.
Exacte, perquè tu estaves amb una ONG?
Sí, bueno, era un centre d'acollida de nens sense sostre. I bueno, treballava ja com a psicòloga voluntària i anant amb el cotxe cap a la ciutat, doncs em vaig veure en una carretera on no hi havia cap tipus de senyal i en un moment donat vaig veure un cotxe que venia de cara cap a mi, o sigui, en direcció contrària a la meva, i bueno, vaig haver de donar un gir brutal per a posar-me a algun costat de la carretera, i allà va ser quan em vaig, bueno, una situació de confusió total, no? Perquè no sabia
si eres tu la que anava en contradirecció, sí, era ell, perquè exacte. No hi havia senyals.
No hi havia senyals, i tampoc sabia ben bé on estava o per on podia sortir, quan quedava, no?, per arribar a algun lloc una mica més segur. i va ser aquest, l'experiència que va ser com un paral·lelisme, no?, a l'hora de dir una relació sense límits. És això, és com una carretera sense senyalització. No saps per on anar, per on ve l'altre, si està bé el que estàs fent o està malament, no? Molt confós.
Per tant, vas plantejar-te, he d'explicar i he de posar ordre a aquests límits, perquè estem acostumats en la societat en la que vivim a no posar-los, o posar-los de manera que no se'ns entenen, que no traspassen. Què ens passa?
Doncs hi ha un sentiment de culpa que és el que ens fa, bueno, tremolar una mica a l'hora de dir el que pensem o el que sentim o el que necessitem, i molta por, por al rebuig, por a no agradar, por a que quedi malament el que necessitem dir. I bueno, això és una mica cultural, no? Des de la nostra educació se'ns ha inculcat una mica la creença de que no està bé dir el que pensem.
No està bé dir el que pensem, i moltes vegades traguem. De fet, vivim en una societat que ens han educat a que és millor callar-se. Tu també ho dius.
Sí, com que és millor callar, ser complaent, que l'altre quedi content, o prioritzar una mica el que volen els altres sense escoltar-nos, no? Sense escoltar si realment és el mateix el que nosaltres volem, o encara que ens escoltem, preferir no dir-ho, no? I donar prioritat al que volen els altres.
Aquest no dir-ho ens passa factura. És a dir, volem tots tenir bones relacions i per tant per això callem. Però és que les bones relacions, i justament tu el que vens a descriure també, és, es fan a l'inrevés. És a dir, marcant els límits tindràs una millor relació amb els altres.
Exacte. O sigui, jo defenc una manera de posar límits sempre des de l'amor, des del respecte i des del com que jo vull que tinguem una relació sana i que duri molt de temps, perquè no parlem de forma clara de què és el que tu necessites, què és el que jo necessito, amb què ens sentim còmodes tots dos, per no ficar la pota en un moment donat i que la nostra relació trontolli.
I això sabem fer de manera física moltes vegades, però no és a dir, no li donem importància a explicar exactament la part emocional, no? O a vegades fem un gest però no sabem verbalitzar-ho. No sabem fer servir totes les nostres eines.
Exacte, i és molt important que tant el nostre llenguatge verbal com el no verbal vagin acord. I una manera, no, de transmetre seguretat i claredat és tenint en compte aquests dos factors comunicatius.
Perquè quan un posa límits ens pensem que és una cosa personal i ens incomoda. I no ha d'incomodar.
No, al contrari, no? És una mica des de l'agraïment de que l'altra persona ens pugui ser clar i ens pugui ser sincers de que, com s'està sentint o què és el que necessita. Però tendim a prendre'ns-ho com un rebuig personal o inclús com un atac personal. I clar, això ens fa actuar una mica a la defensiva.
En el llibre, a més, culpabilitzes la indústria publicitària de fer-nos creure que la felicitat està en el consum i no en les relacions, i dius que necessitem bones relacions per ser feliços. Creus que realment estem carregats de missatges? Ara parlem de publicitat, no només, abans era la televisió només, ara ja parlem també per xarxes. Ens està corrompent una mica? Ens està fent perdre al nord a nivell emocional?
És que estem contínuament bombardejats amb un tipus de missatges i de publicitats que van encaminades al consum de productes, en lloc d'anar encaminades a enfortir o alimentar relacions sanes, que és el que al final ens fan sentir bé i realitzats i satisfets amb la nostra vida.
Tu en el llibre també hi ha una part que parles de com engegar la merda a algú. I ara ho diem així, quasi, que fins i tot jo em costa dir-ho, perquè ens costa engegar la merda. Però dius que hi ha maneres més educades, menys educades, però ens hem de fer la nostra.
Exacte.
És difícil trobar la manera. És a dir, que a vegades llegeixes aquí i hi ha bones propostes, però esclar, potser no encaixen amb la teva manera de ser.
Exacte. És que un s'ha de sentir molt còmode en la forma en què té d'expressar el que sent o el que pensa, no? I no hi ha una sola manera, no hi ha una sola fórmula. Cadascú ha de trobar, ha d'investigar una mica d'assaig, error, a veure de quina manera un se sent còmode fent-ho.
Que aquí també hi ha un treball personal molt intens, perquè si no ho fem, és a dir, si no sabem quins són els nostres límits, no podem transmetre a l'altre i fins i tot podem crear relacions encara més embolicades, no? Ens hem d'autoconèixer primer, aquest és el primer pas.
Aquest és el primer pas imprescindible. Si no fem aquest procés de parar-nos a escoltar, no?, o analitzar-nos, a veure què és el que per mi és important en una relació i d'aquestes coses que jo vull o aquestes coses que jo necessito, quines són negociables i quines no ho són. Perquè aquí també hi ha un punt important de trobar l'equilibri, no? Perquè al final estem convivint amb altres persones i necessitem saber cedir moltes vegades. Aleshores, saber quins són límits que podem negociar, que podem ser una mica flexibles, i quins són els límits on no volem negociar en cap moment, que tenen més a veure, doncs, amb la nostra dignitat, amb els nostres valors, amb el respecte.
Abans parlaves de que era una qüestió cultural. Això ho hauríem d'ensenyar des de petits?
Lo ideal, i tant de bo que ens estem encaminant cap aquí, és a que ens ensenyin des de petits a posar límits, però també respectar el dels altres, no? Per no arribar a aquest punt d'egoisme. És un tema de saber també rebre els límits dels altres sense prendre'ns-ho com alguna cosa personal o un rebuig, no?, com el que estàvem comentant abans.
Parles, quan també defineixes les maneres de posar aquests límits, parles de diferents situacions, i tu parles de trobar-te davant amb algú que és un manipulador, o amb algú que és... Marques diferents perfils que ja podries intuir que ja són negatius d'entrada, no? Aquests perfils són tan clars després a l'hora de poder-los diagnosticar?
No són clars, i això és el que més ens confon a vegades, no? Que tenim persones o interaccionem amb persones que primer no sabem ben bé per què estan actuant d'aquesta manera, o ens diuen certes coses i realment ens fan sentir, doncs, culpables per coses que potser no ens hauríem de sentir culpables, o, bueno, diferents estratègies que tenen persones manipuladores, no? Però quan identifiquem, ja podem aplicar aquestes estratègies, diguéssim, que explico en el llibre, perquè són molt efectives amb aquest tipus de persones.
A mi m'agradaria que, si algú té el llibre davant, que es miri sobretot la part final, segueixes tot un raonament del per què ens trobem en aquestes situacions, però hi ha propostes que poden ser molt útils. Tu parles també d'educació. No s'ha de perdre.
Exacte. És a dir, al final vivim en societat i necessitem, bueno, ser una mica educats, inclús a vegades elegants, si volem, no? I poder dir el que necessitem, engegar la merda d'una forma educada.
Clar, ara estava intentant trobar, perquè fins i tot proposes tot d'insults, que són insults elegants, també.
Exacte.
I que, de fet, molts d'ells no els fem servir gaire. Per exemple, cansino estaria molt bé. Ara estan tots en castellà, no? Canalla, botarate... Clar, suposo que també la influència d'haver estat tant per Llatinoamèrica has barrejat adjectius que aquí potser fins i tot no fem servir, que per què no? Escolta'm, els podríem recuperar, no?
Exacte, sí, sí.
I després, altres maneres d'enviar la merda de manera sarcàstica, com, per exemple, et torno el nas, és que clar, estic intentant traduir-ho. Te devuelvo tu nariz, se había metido en mis asuntos. O, per exemple, me parece que tienes el sistema digestivo invertido, que sembla en el gràfic. Disculpa si no cumplo tus expectativas, mi prioridad es cumplir las mías. Cuando uno es sencillo, corre el incómodo riesgo de ser tomado por tonto. Y n'hi ha moltes altres. Hablar con la boca llena es feo, pero con la cabeza vacía es peor.
Aquestes són les alternatives més gracioses, diguéssim, no? Diferencio una mica entre les més...
Que més educada seria, sincerament, no agradezco lo que acabas de decir.
Per exemple, per això dono... Cadascú ha de trobar, exacte, no?, el seu estil. Hi ha persones que potser amb una manera molt educada, molt sèria, no s'hi troben còmodes i prefereixen donar-li un toc d'humor o de sarcasme. I aleshores aquí tenen diverses alternatives.
Ara, també, abans de començar, estàvem parlant de que tu havies decidit marxar a i fer aquesta opció de viure viatjant, i que després la pandèmia et va ajudar també a poder connectar amb la gent a través de xarxes socials. En la relació amb xarxes socials, creus que ha incrementat aquest no saber engegar la merda, o al contrari, hem sabut ficar més límits? Com creus que ha canviat les relacions personals, les xarxes socials i el fet de la pandèmia que les va precipitar?
Doncs jo crec que aquí tenim una mica de problema, perquè ens hem anat a un altre extrem amb les xarxes socials en quant a dir el que pensem sense empatia, sense tenir en compte que la persona que està a l'altre costat de la pantalla té emocions, i de vegades es posen, o sigui, veig a Twitter a vegades comentaris, faltes de respecte brutals, i dius, ostres, això si tinguessis a la persona davant no li diries. I què passa? Que quan tenim a la persona davant pequem de potser l'extrem de no dir absolutament el que pensem, i quan no tenim a la persona davant pequem de dir, doncs, qualsevol cosa, de qualsevol manera que se'ns passa pel cap, i no és ni una cosa ni l'altra, no? Mm-hmm. El que sí és cert que fora de les xarxes socials comunicar-nos amb persones que estimem per via WhatsApp, de vegades sí que ens fa més fàcil dir certes coses per escrit, que no cara a cara, i les aconseguim dir, encara que sigui així, no?, per escrit, i bueno, com a mínim és una forma d'expressar.
Podem utilitzar-ho com una opció, no?
Exacte.
El que passa que jo veig que també molta gent jove ara actualment ja només es comunica així, i fins i tot no fan servir ni el telèfon per parlar, el fan servir només per escriure's missatges. Això suma o resta?
Jo considero que les converses importants s'han de tenir cara a cara. Les converses on s'han de dir missatges que són, bueno, sí, que són importants, s'han de fer amb la persona al davant, perquè amb la comunicació escrita es perd el 80% del missatge, que és tot lo no verbal, és a dir, es perd el to amb el que es diuen les coses, es perd la gesticulació, no? Tot el gest, no saps si la persona t'està dient el que t'està dient amb un somriure o amb serietat.
De fet, tu en el llibre parles molt de la mirada, uh-huh, i d'aguantar-la aquells primers segons abans de respondre, uh-huh, i aquella mirada diu molt.
Exacte.
Amb el mòbil i les xarxes això desapareix.
Això es perd quan algú t'està dient alguna cosa que no saps ben bé si això és del tot cert o no. Si tinguessis a la persona davant, probablement tindries moltes més senyals per veure si realment t'està dient la veritat o no.
El que et vol dir. Doncs el recomanem molt, aquest Com mandar a la mierda de forma educada, que com dèiem, la gent que veu la portada jo crec que ja t'atrapa, perquè és un dels mals que tenim molts. No sabem com dir prou, com dir fins aquí, en el nostre entorn, sense trencar les relacions.
Exacte.
I aquí trobaran aquest manual de no trencar les relacions, sinó al contrari, viure amb més harmonia. Uh-huh. La gent que et vulgui trobar, on et troba per xarxes?
Doncs em pot trobar a Instagram, a albacardalda.psicòloga, a TikTok també amb el mateix nom, i bueno, si algú vol enviar-me algun correu electrònic, que també estic oberta, és lo mateix, @gmail.com.
Doncs en allà et trobarem. Moltíssimes gràcies, Alba, i que vagi molt bé per aquest món.
Moltíssimes gràcies a tu, Noemí.
Fem ara un passeig per aquests jardins que ens descriu sempre Nacho Somovilla, que ell és gestor cultural del món del jardí i a més és creador de Bomarzo, que és aquesta agència que organitza viatges per jardins d'arreu del món. I avui, com que ja vam anar a Anglaterra, doncs avui ens anem, ja hem anat també a Brasil i a diversos llocs, doncs avui anem a Itàlia, perquè evidentment si parlem d'art i jardins, hem d'anar a Itàlia. Nacho, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Sembla
que Instagram és influencer, perquè avui estem en Nova York, demà a Itàlia, i demà estem a una piscina en Bali.
Exacte. I avui Itàlia, perquè és evident que si parlem d'art, havia d'estar a Itàlia.
Clar.
I jardins també, perquè Itàlia també té grans jardins.
Sí, home, Itàlia, bueno, com que ha sigut el bressol del Renaixement i d'aquesta recuperació de l'antiguitat clàssica, té un meravellós conjunt de grandes viles, les viles mediceas al voltant de Florència, per suposat, amb els seus jardins. I clar, quan parlem de jardins del Renaixement, però també del Barroc, doncs aquí trobem uns exemples meravellosos. En aquest cas, ens hem d'anar una mica més al nord de la Toscana, i com que estem contínuament fugint de bueno, aquests programes sempre han sigut com una fugida de la seva fogor.
Sí. No volem ni ciment ni res d'això.
Nada. Pues hem anat molt a prop de les muntanyes dels Alps, els Alps italians, i, bueno, en una població petita, però relativament a prop de Milán, es trobem con una meravellosa d'aquestes vies italianes, en aquest cas del segle XVIII, que és la que guarda una col·lecció d'art americà minimalista que va fer un conde.
Mm-hmm. Per tant, aquí podríem dir que estem barrejant antiguitat i modernitat en aquest
espai. Sí, és...
És molt típic italià, això, també, eh?
Sí, és curiós, perquè a vegades sí, trobes aquestes versions com més puretes, no?, de que tot és antic, però, bueno, també a mi m'encanta molt aquesta barreja, no?, de l'antic, lo contemporani... Perquè jo crec que al final el que es fa és estar establint diàlegs. I ara està molt de moda, no? Últimament aquí a Barcelona hem vist moltes exposicions en el MENAC, en la Fundació Marès, on es posen col·leccions d'art contemporani intercalades dins d'aquestes col·leccions d'art antic, no? Bueno, crec que al Marès hi havia una meravellosa, que havia aquest diàleg de peces de subirats, de tàpies, que feien diàleg, pues, con aquestes cultures de Mares de Déu, del gòtic, de Cristos de diferents èpoques. Bueno, jo crec que és interessant, no? Perquè al final jo crec que és com poder anar construint noves mirades i nous llenguatges quan fas aquestes, bueno, contraposicions, aquestes relacions, que és el que és interessant. Tornar a Itàlia, que ens hem
desviat de camí, però ràpidament tornem. Què veurem? Perquè estem parlant també de jardí envoltat de natura, de verd, sí, un jardí clàssic.
Sí, en aquest cas el conde Giuseppe Panza, pues, des dels anys 50, ell va fer una col·lecció d'art del segle XX, però que està molt relacionat amb el minimal, no? L'art minimal, i, bueno, aquí hi ha grans noms. Aquesta exposició es va posar al Guggenheim, bueno, una parte, ara ja fa anys, no? I, clar, es podien veure, per exemple, les obres de Dan Flavin, o d'un artista que hem vist quan hem anat a la Fundació Montemedio, no?, que és el James Turrell. James Turrell treballa el tema de la llum. També el treballar la llum, com per exemple fa Olafur Eliasson, que també ha hagut una exposició no fa molt a la Fundació Miró, són artistes que ens proposen nous reptes a nivell de com nosaltres estem en l'espai, no? James Turrell és un artista que encara està viu, bueno, estava viu fins ahir almenys, i té unes peces molt espectaculars i que sempre això, treballen de com la llum es pot influenciar en la nostra percepció de moltíssimes coses. Mm-hmm. Aquesta peça que es podia, una peça que es podia veure a la Fundació Montemedio, pues aquí també en la vila de Varese també podien trobar una obra d'ell, però lo que també és molt interessant és que, bueno, si anem al parc i al jardí, pues, en un jardí a la italiana, no?, amb una part també formal, plena de, per suposat, de molts cítrics, però quan el jardí s'obre, pues, aquí també podem trobar diferents obres que expliquen aquesta enèsima relació de natura i art.
Fantàstic aquest viatge, com diem, fins a Itàlia, i on te veiem que es donen la mà aquesta antiguitat i modernitat a la Vila di Panza, que és el jardí triat avui per Nacho, que no sé si ens vols descriure alguna cosa més. De fet, és públic, per tant es pot entrar, es pot visitar, evidentment, perquè d'això també deu viure, no?
Sí, clar. A veure, totes aquestes institucions bueno, estan obertes al públic d'una forma normal, no has de tenir especial influència per accedir, i, des de luego, la relació que té el jardí bueno, amb la ciutat de Varese, que és on està la villa, pues realmente, bueno, siempre hace que els habitants d'aquesta petita població puguin accedir i puguin gaudir, pues eso, d'obres que realment el que fan és oferir una mirada diferent, no? Per exemple, ara estem veient una gran cercle que
són flors, no?
Sí, s'instal·la dins d'un paisatge que és una meravella, però, bueno, de repente jo crec que l'efecte sorpresa, l'efecte de que algo que no és natural però que al mateix temps ho és, bueno, sempre...
Que la mà de l'home ha tocat, no?
Sí, o sea, que és el que realment en general, des de que estem parlant d'aquests tipus d'espais d'art contemporani, d'art i natura, quasi sempre estan oferint els mateixos reptes, no? L'efecte de la sorpresa, l'efecte de preguntar-nos, l'efecte d'inquietar-nos, l'efecte de, bueno, de fer-nos preguntes noves i diferents.
Uh-huh. I a més el fet d'estar entremig de la natura potser li dona una visió també molt actual, perquè és evident que la pandèmia ens ha fet canviar una mica el xip i això l'art segur que ho expressa, no?
Sí, totalment, totalment d'acord.
Doncs, com dèiem, hem anat a Itàlia perquè no podia faltar un jardí italià aquí en aquesta secció. Com sempre, moltíssimes gràcies, Nacho.
Que vagi molt bé, fins
aviat. Fins demà. Estem a l'estiu i qui més qui menys té temps com a mínim per desconnectar, si no el tenim, doncs l'hem de buscar perquè és molt necessari i ho farem a més jugant. Ho farem de la mà de l'avi Sisquella. Avi, molt bon dia.
Molt bon dia, no?
Ella és psicòloga infantil, està especialitzada en aprenentatge i jocs de taula. Amb ella anem dient jocs per passar-nos-ho bé tots, petits, grans i tota la família. I avui volem... Sempre hem anat treballant una cosa, càlcul, la lectoescriptura, l'atenció, el llenguatge... Avui volem fer una mica d'amics, i tu em deies, aquests tipus de jocs es diuen els party games.
Sí, m'agrada ja el concepte party game, party festa. Sí, a mi sempre és una festa jugar, t'he de dir, encara que només treballi una cosa, sempre és una festa. No. Però sí, party games.
Ens contagies aquestes ganes de jugar, i avui, si parlem de party games, d'aquests jocs que són senzillament per passar-t'ho bé i que treballa una mica tot, anem pels més petits, de 3 a 5 anys.
Sí, pels més petits jo us he portat una novetat d'aquest any, que és el doble, el Double, que, que s'ha fet tan mundialment conegut, però aquest cop de Disney. Mm. Jo tinc una petita casa de 5 anys, he fet aquest estiu, i amb el doble Disney està loca. Vale? Per tant, el doble Disney, perquè el Double... Molts nens hi han jugat molt, i per tant està bé que anem traient altres. Sí, i per tant està bé que aquest Disney hi ha doble Harry Potter, doble Disney, doble tot, hi ha doble tot, però el Disney l'han fet molt bonic, amb cartes més grans, també. T'he de dir, i m'estic colant, que hi ha un Double Connect que també és nou d'aquest any. No és pels més petits, però és que si no després me n'oblidaré.
Val.
Double Connect és la ultra novetat d'aquest any, que és un Double Connect a 4.
Molt difícil.
Bueno,
és que tu t'agraden les cartes difícils, eh?
No, és que a mi m'agrada jugar.
Ja.
No, és que jo sóc una malalteta de jugar, ja t'ho dic.
És que jo crec que una vegada entres en el món del joc a nivell familiar... És fantàstic, perquè connecta a les generacions, connecta als sexes, és a dir, ens fa tots iguals a la mateixa taula, perquè les regles t'uneixen en aquest sentit, són per tots exactament iguals.
Això és veritat. És
I llavors
veritat.
Genera una connexió
especial.
Després
a la taula hi ha un que vol jugar, que vol guanyar molt, i l'altre que li és igual, que vol que sigui jo, caràcter... és igual. Guanyar o no, jo vull jugar.
Clar.
Saps? Després la meva parella sempre vol guanyar, i diu, bueno, pues res, pues tu jugues a guanyar, jo jugo a jugar. De fet, quan la Gina s'enfada, perquè perd, dic que està jugant o guanyant. I ja sap que ha de respondre jugant, perquè si no...
si no, a sobre s'enfada amb la mare.
Exacte.
Per tant, avui que treballarem amb aquests party games...
El Double Disney pels petits.
El Double Disney pels petits i després pels de 6 a 11.
Vinga, 6 a 11 us porto el Cortex, que n'hi ha, diria que 5 tipus de Cortex, vale? I també és un party game perquè treballem l'atenció, el càlcul, la visopercepció, la visoconstrucció, treballem tot, depèn de la carta que et surti. És un joc que has d'anar construint el teu cervell, és a dir, és un cervell de cartró, té 4 parts, i quan cada cop que fas 2 cartes de la mateixa categoria, com 2 de visoconstrucció o 2 d'atenció B, et quedes un tros de cervell, fins que tens els 4 trossos de cervell, que són els 4 hemisferis.
Ah, fantàstic. Doncs mira, ja tenim aquest...
En aquest còrtex, perdona, Noé, sí. N'hi ha, depèn de quin còrtex, hi ha doncs, cartes d'estimulació de l'olfacte, per tant, olores la carta, i et juro que fa olor el que diu. Oh. Fa olor a maduixa, fa olor a caca, fa olor a tot. Això als nens els agrada molt.
Ai, em sembla fantàstic.
Després hi ha un tàctil, també, i toques, i és com si estiguessis tocant palla, i és una carta.
Doncs ho trobo fantàstic, perquè realment hi ha sentits que no els treballem mai.
Doncs el còrtex treballa cada un dels sentits.
Doncs mira, el còrtex aquest és un dels que segur que acabaran a casa meva. I ara pels més grans, pels adolescents, a partir de 12 ho considerem, quin joc ens recomanes aquí?
Pels adolescents us porto un joc molt lleuger, vale? És fàcil de portar, també.
Amunt i avall, això va molt bé, perquè a vegades anem amb cotxe... Que
sí, quan deia lleuger també deia a nivell mental, però també val. És a nivell de fàcil de portar, que es diu Fast Check.
Ahà.
Vale, perquè és molt ràpid. els adolescents a vegades quan els intentes, que tenen molts millors plans que posar-se a jugar a joc de taula, sí, perquè hi ha moltes màquines que els agraden, els mòbils, els TikToks i tot,
sí,
això,
sí, 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 sí,
tot aquest spam que a vegades dic jo, sí, el fast check és una molt bona opció perquè treballem càlcul, treballem atenció, treballem lectoescriptura, treballem tot una miqueta, però ràpid, pi, 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 perquè és ràpid. I per tant, en 10 minuts has fet una partida i tothom content.
Ah, fantàstic. Doncs mira, també farem aquest joc a casa, que recordem els tres que hem dit.
Vinga. Pels més petits, el Double Disney.
Que hem dit que també hi havia...
El Double Connect.
Ah, exacte.
Que ho diríem a partir dels... Jo diria a partir dels 8.
Dels 8.
El Double Connect.
Molt bé.
Vale? El Cortex, tota la saga Cortex, que n'hi ha diversos, en funció del sentit que vulguis treballar també, o que... Sí, jo els tinc tots, però pots fer el tàctil, pots fer l'olfacte, hi ha molts.
Mm-hmm. Vale? El de Cortex, saga, sí, Cortex.
I ara ha sortit un, que és el Cortex Challenge, mm-hmm, ja aprofito, que és una barreja de tots els sentits.
Ah, caram.
Que això està guai. Però doncs... està bé que hagis treballat els altres, perquè si no, pilles.
No, doncs mira, començarem, vale, pel més senzill. I després, a partir dels 12...
El Fast Check.
Ahà. Doncs aquí tenim aquestes propostes d'avui, que són aquests party games que ens proposa l'avi Sisquella. Si voleu tenir un descompte, doncs podeu anar a Didacmania i en allà... podeu dir aquest codi que us faran aquest descompte.
Exacte. Quin codi és? El codi és vàlid tant a la botiga física com online, mm-hmm, vale? I és Didac Ludum.
Perfecte. Doncs ja ho tenim, o sigui que, avi, la setmana que ve juguem una miqueta més.
Vinga, va.
La primera pedra, amb Noemí Poll. Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
28.665, 2, 8, 6, 6, 5, de la sèrie 31, 0, 3, 1.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1. Tots som 1. La primera pedra, amb Noemí Polls.
I aquest estiu volem recórrer el litoral, i no només el català, sinó que avui ens allarguem a Mallorca i ho fem amb un gran anfitrió, que és en Lluc Aparicio. Lluc, bon dia.
Molt bon dia.
El vam tenir aquí ara ja quan acabàvem la temporada. Vam dir, escolta'm, per què no vens? I el Lluc és mallorquí, evidentment, i vam dir, fes-nos una mica d'anfitrió i fes-nos un passeig per Mallorca. Però jo ja sé que esteu molt saturats aquests, sí, dies, sí, a Mallorca. Sí. Jo no sé si voldreu més gent o no.
Sí, mem, gent sempre un volum, el que la cercam, que no només cerqui festa i platja 100%, sinó que sigui enriquir culturalment, també que sigui viatger, que no sigui turista.
Jo estic convençuda que tu ens sabràs descobrir llocs que menys coneguts probablement, almenys per molts de nosaltres, com per exemple Sineu, perquè tu ets d'allà, no?
Sí, jo sóc de Sineu, correcte, un poble d'Esplà, just en el centre de Mallorca, que vos recomano totalment, tant per restaurants com per l'arquitectura en si del poble. Val molt la pena.
A més, tu vas dir que Sineu ha estat capital del regne de Mallorca. Sí. Això, qui pensi que Sineu no és conegut... Compte, que va ser molt important dintre el regne de Mallorca. Dius que anar a les platges de Mallorca estaran plenes, que no hi anem, no cal, no?
No t'he dit que no vagis a les platges de Mallorca. El que vull fer molt d'èmfasis és, escolta, si has vist un vídeo per Instagram o TikTok que te mostra una cala, te mostra una platja paradisíaca, que dius, mare meva, aquí quines fotos me faré, que estaré de guapo o de guapa... L'has vist tu i l'han vist 300.000 persones més. Quan t'arribis hauràs de fer cua, com l'any passat, que hi havia 45 minuts de cua per anar a una cala a fer-se la foto. Jo això te recomano que no ho fais. En les platges llargues de... arenals, de roques i tot que hi ha a Mallorca, que són precioses, que és realment de bombàs mallorquí, te recoman que no vagis a les escales, i si vas, vegin s'hivern, que no hi ha ningú.
Clar, no, i a més, nosaltres estem recomanant justament en el temps en el que la illa la tenim més plena. Hi ha alguna cosa que ens hauries de dir als que visitem l'illa i que tots fem malament? És a dir, no sempre respectem, oi, la illa i no la tractem com cal?
Mira, mentre quan venguis cuidis un pot, si, és a dir, no me tiris, si vas en el cotxe, botelles per la finestra i... sigui simpàtic amb la gent. Jo amb això ja estic content, realment.
Això vol dir que n'hi ha molts que no ho són, eh?
Sí, sí, hi ha molta gent que és un poc incívica i no ho acaba de fer bé. Ara, l'únic que te dic, està clar que si vens a Mallorca, tenir un cotxe de lloguer està molt bé, perquè pots anar d'una punta a l'altra, però fet-te idea de que Mallorca és molt petita, les carreteres estan com estan i tothom té un cotxe de lloguer. Per tant...
Val
més que agafis un tren o un bus, faràs més via.
Clar, i això és totalment factible, no? Hi ha transport públic que et pot portar arreu.
Correcte, pots anar per tot en transport públic. O algunes bandes estan més ben connectades que les altres, però per tot pots arribar en el transport públic. És molt millorable, també vos ho dic. Però val més la pena que agafar cotxe i estar... jo què sé, dues hores aturat perquè la carretera no la don per més.
Clar. No, és que s'ha de ser sostenible també fent de turista per la illa.
Exacte.
On ens portaries? Va, fes-nos una mica de ruta.
Mira, tot depèn de on vengueu, perquè... o les dies que estigueu. Palma ciutat és increïble. El casc antic que té, per exemple, ja no t'ho dic ni de platges. El casc antic de Palma, en la catedral, en la llonja, en la mudany, tot és molt guapo. T'hi pot perdre un dia o dos, només caminant per allà a dins, i val la pena. Això ho faria en l'hivern. Tu ara vens en l'estiu, te recomano que vagis als pobles d'interior, vagis a Sineu, a Petra, a Villafranca, que vagis a veure qualsevol monestir... Sant Salvador, coses d'aquestes que són ja un poquet més culturals i perds realment dues horetes, dines molt bé un poble, es truco, no cerquis per... ni per Google ni per cap banda bon dinar, vas a es bar, on vais a fer el que fa, es bar així més de poble que trobis i demana-li, escolta, bon se dinar bé, vull fer un variat o què se menja aquí, te recomanaran segur que un lloc passaràs un gustet, te llaparàs els dits.
I a més segurament si ho diem en mallorquí, ho preguntem en mallorquí, encara serà més fàcil que sigui la persona adequada a la que ens respongui, no?
Sí. No, però en general la gent se porta bé, jo sempre que sento qualcú recomanant, mires perquè tothom quedi content, amb això molt importa, no se porta que la gent estigui feliç de venir a l'illa. I en quant a platges, és que és molt gran. Te dic, si evitam aquest tipus de cales que estan saturadíssimes i realment no tens ni lloc per posar la tovallola, te puc dir que de Pollença fins a Can Picafort hi ha uns arenals increïbles, que hi ha zones que són molt turístiques, que quan hi vagis estarà ple d'estrangers, però n'hi ha d'altres que si camines 20 minutets o 15, 10 fins i tot, te trobaràs quasi tu tot sol o que la següent persona estarà a 30-50 metres. Estaràs molt bé. I el mateix en Sarroque, si te'n vas a la zona de Son Serra de Marina, de direcció cap a Betlem, tu vols una cala que no hagi ningú i te'n vas allà, aparques el cotxe, camina mitja hora, camina 45 minuts, es porta està molt bé, trobaràs cales que hi seràs tot sol. Ara, no pengis fotos en l'ubicació, no pengis...
Poquet
de pipella s'ha de tenir.
Com ho has dit, poquet de...?
Pipella.
Pipella, sí. Una mica d'ull, no? Una mica picardia seria.
Exacte.
Està molt bé. Doncs, escolta'm, a més, qui vagi cap allà, si passeu per Sineu, acosteu-vos a la botiga que té el Lluc, perquè tens botiga allà, no?
Sí, jo tenc una botiga de roba aquí a Sineu, faig camisetes, roba en general i accessoris, en temàtica mallorquina, sempre he volgut que el mallorquí estigui present i l'expressió no se perdin, i vaig arribar a la conclusió que la roba era molt bona opció i a la gent li va encantar. Per tant, bon espera.
I escolta'm, si no hi aneu, no passa res, perquè per online també la podran trobar.
Clar, aparicioproduccions.com, trobaràs tot el que vulguis. Jo estaré ben content.
Ara em portes una que posa...
Qui tingui por a morir, que no neixi.
Qui tingui por a morir, que no neixi. A més, amb la traducció en anglès, per si de cas, no?
Exacte, sempre fem això de posar la traducció anglesa perquè el de fora és més bo, és que ho entenguin.
Escolta'm, quina és la top de samarreta? Amb quina frase?
Jo diria que Don't Look Slim, que seria No Miris Prim. Que...
A veure, torna-ho a dir.
Don't Look Slim.
Don't Look Slim. Ah, val, en anglès.
En anglès, perquè aquesta surt en anglès més gran i la traducció és No Miris Prim, que surt a baix. Va ser de les primeres que vaig fer i a dia d'avui encara, com que és una frase que s'utilitza moltíssim.
Sí, a més és una traducció.
No tinguis miraments.
Clar, perquè a més és una traducció literal, que jo no sé si en anglès
ho
diuen així.
No té cap sentit, ja vos ho dic. En general, cap traducció té sentit. Aquesta que és el que vull dir, justament, però en general no n'hi ha que entengui.
Doncs això, les trobarem totes elles per internet també. I quan anem a Mallorca, escolta'm, suposo que una de les coses que també passa molt a Mallorca és que la gent va a un altre ritme. I de fet, tu ho expliques molt bé.
El mallorquí és preciós, versió, temps i distància. Quan te diuen, estic arribant, pots sortir... Significa, estem en el sofà tirat, m'encat de donar compte que arriba tard, però tranquil, agafes cotxe i en 20 minuts hi soc. Si t'arriben, me pots ser sabata i venc. M'estic ficant dins la dutxa i en 10 minuts o 20 o 30 estic, surt de camera, va cap a que teva, en 45 minuts arriba. Problema quan te diguin, en 5 minuts hi soc. Això vol dir, no te fas idea de la peresa que me fa que quedem avui. Me n'acabo de recordar, encara m'he dutxat, m'he de vestir, berenaré algo i venc. Sí, eso. I si la vostra parella vos diu, cariño, avui vespre sortiré una estona amb els amics o amb les amigues. Bàsicament, te presentaràs a que teva amb un set a les 8, ja hauràs berenat en el forn i no hauràs tingut collons de comprar pa.
Així sou els mallorquins, així viviu?
Sempre és exagerat, això.
Ai, m'ho penso.
Però veure que el mallorquí fa molta... Sobretot quan és temporada, vull dir que no, una gran part de la població viu del turisme, i n'hi ha molt. Fem molta feina. Quan ets a que teva, que arribes, que estàs cansat, i després te diuen, no, és que havien quedat. M'he de dutxar, he de berenar, deixem que descansi 10 minutets, al final feim tard per aquestes coses.
No, i també està bé que ja cap, som tanta la gent que anem a Mallorca l'estiu, escolta'm, que ens ho prenguem una mica amb calma, no?
Sí, sí,
no
sí.
Cal tenir-ho tot a l'hora.
Exacte.
Està molt bé prendre's amb calma durant aquests dies de vacances, no només els que estan visitant, sinó que també els que estan allà també tenen dret a anar a poquet.
Tothom ha de poder disfrutar.
Exacte, doncs important. Ens veurem aquest estiu per Mallorca, allò que et sembla bé.
Això espera. Ja. Si veniu a Sineu, demanau per jo, que encara si soc, vos atendré i vos recomanaré on heu d'anar a dinar i on heu d'anar a nedar.
N'estic convençuda. I a més, escolta'm, passeu i mireu la roba del Lluc. Paricio Designs,
sí,
no?
Sí, exacte, Paricio Designs.
Doncs mira, ho farem també. Moltíssimes gràcies,
moltes
Lluc.
Moltes gràcies a vosaltres. Espero que disfruteu molt.
Sí, segur. Les expressions dels joves evolucionen amb el pas del temps i moltes vegades queden obsoletes o ens sentim grans quan escoltem alguna de les d'abans. Volem saber com parlen els joves d'avui en dia. Tenim alguna frase similar? Parlem amb el nostre estudiant en pràctiques, en Jaume Vives, amb l'estudiant en pràctiques del Matina Codina, la Zoé Ribaudi, i el nostre convidat especial d'avui, que és el Joan Lluís Garcia, i també amb el Ramon Bartolí, que l'hem pescat també pel camí. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
A tots.
Hola,
quatre,
bon dia.
Perdó.
Parella artística,
tio. Bueno, tu m'has fet de germà gran aquí a RAC1 i jo també vull saber quines diferències hi ha entre tu i jo. Com que hi ha una petita diferència d'edat, doncs sabem que es tradueix.
Esteu compartint micro i te l'està agafant, Juan.
No, compartint micro molt, massa prop.
Massa prop,
sí, sí. No, però tranquil que no et faré cap pico ni res.
Escolta'm una cosa, a veure, va, per saber cadascú de quina generació és. Si jo, per exemple, us dic, de sonada...
De eso nada. Ah, l'hem de completar, no?
Completar la frase.
Ah, d'acord, sí, ja està.
De eso nada.
Monada.
Ah, bueno, no sí. T'enteres.
Contreras.
Sí. Nasty de...
Plasti.
Guay del...
Paraguay.
Chachi.
Piruli.
Ok.
Mackey.
¿Qué nivel?
Maribel.
¿Qué risa?
María Luisa.
¿La cagaste?
Uy, ni idea.
No la sé.
No?
No.
Borlancaste.
Tu de moment, Juan, les estàs fent totes,
jo, perquè és un tio que té món.
Espera, de què vas?
Barrabàs.
Tinc una pixera.
Que m'arriba a la Jonquera.
La menda.
No, aquesta no.
Herenda. No? Soc de manual, d'acord.
Ah, altra cosa.
Mariposa.
Ara, molt bé. Me l'aspiro.
Vampiro.
En fin.
Serafín.
Te conozco, bacalao.
El que vayas disfrapao.
Sembla un concurs, això, quasi un passapalabra.
A mi.
I a mi què m'importa?
A mi plin.
Perquè duermo con...
Picolín.
Què?
Com? Ja
no
estic...
Jo no he arribat aquí.
El Ramon està allò...
Mig, mitges aigües.
El Juanlu, fa creu.
Aquest test és boníssim, o sigui, et delata, perquè et surt de dintre sense pensar.
Sobre de la Marga Ortuño, aquí ha fet una gran aportació. Però clar, això és el que us hem dit nosaltres, us heu quedat bastant penjats. Quan lligueu, quines paraules utilitzeu? Perquè és que és possible que no puguem ni lligar ja, nosaltres.
Però sóc Ramon.
Jo és que no he lligat mai. No, a veure, no vol dir que no hagi tingut les meves històries, però lligar jo no és que no. És que no.
Ha lligat amb tu.
Però tu sí que ho has preparat.
Bueno, sí, quan es parla de lligar, a vegades, doncs potser la típica red flag o... Que és el crush.
Ho podríem entendre, no? Encara?
Sí, ho podem imaginar una mica. Sí. A veure, què més?
M'ha arribat.
El crush, que és un crush.
Sí.
No, això no. Que és una marranada?
No.
Un crush... tu potser, segurament ets el crush de molta gent, Ramon, tu.
Val.
Oh!
És a dir, és com un aparell, o sigui, és com un desig no realitzat, no? És a dir, com seria la noia que a tu t'agrada i que no et fot ni cas.
Una mena d'amor platònic. Sí, un amor secret que tens
sabia,
amb
algú. Ramon,
No sabia això, no. Però jo amor platònic tampoc.
Bueno, això no se sap, eh?
No se sap.
Clar, perquè és platònic i normalment no es diu. Què més, Jaume, a veure?
Per exemple, fer ghosting.
Això sé que és una marranada.
No, perdó.
No ho diré més, ja.
Moltes
fer ghosting sona molt, anar a fer coses al parc, no?
Ramon, és un gallo protegit, t'ho recordo.
No, d'acord, d'acord, no he dit res. He dit anar a fer coses al parc. Al parc es poden fer moltes coses. Hi ha fons, hi ha gronxadors, hi ha...
Pot fer més.
Moltes coses per
no sé,
fer jocs d'equilibri.
No sé
és quan tu no respons a algú, no? A les xarxes, al WhatsApp.
L'ignores voluntàriament... Però així, de sobte, sense motiu aparent.
Allà, i t'ha deixat amb dos blaus, no?
Sí, allò,
exacte,
amb el visto. Sí, és una mica fer el buit.
Exacte.
Mm. Val, això com era?
Ghosting.
Sona més, no, això, Ramon?
Que ve de fantasma.
Vindria de fantasma.
De fer-li una mica el fantasma. Que
desapareixes. Sí.
Ah, exactament.
I això, el doble tic blau també ho controlo.
Fins aquí hem arribat.
Et deixen amb visto, tu, o no?
S'ho han fet molt,
no,
eh?
No, no m'ho han fet molt, no.
Per exemple, una altra... Bueno, la típica de fer match, no?
Sí. No, sé què és, clara? Però jo no tinc aplicacions aquestes, però sé què és.
Que consti l'acte.
No, que consti. No és per res que jo, de veritat, que ho respecto tot i endavant amb la vida, eh? Però que no m'hi veig
com... Tu sabies com això, Juan? No.
Que el Ramon té aplicació aquesta,
no,
sí.
No,
ah, no, sí. Lo del maig, sí. Va, fer matxes, sí. No? Que allò, ostres, que... Sí.
No
bueno, l'aplicació entenc que la vida deu ser com, ostres, t'has trobat amb un tio o una tia que dius, uah...
Sí,
que
un geniat,
hem fet exacte, sí. Exacte. Què més? I potser una persona que potser no et fa tanta gràcia seré una persona una mica creepy.
Creepy?
Sí, que és com llardós, no?
Llardós, sí.
Sí,
com,
que bueno, fa una mica sordid, de por.
Que et fa por, sí, sordid seria més.
Que té una aura una mica rara, diguem.
Sí. Creepy, ho he sentit.
Que
no ho he utilitzat, però ho he sentit.
Però no t'ho han dit, a tu.
No, home, a mi què vols que em digui creepy? Si jo em poso crema hidratant cada dia.
A veure, alguna més per lligar o què?
Per lligar, bueno, quan t'agrada algú, es diu, últimament es diu bastant que em condeix algú.
Que em condeix algú. Tu també ho fas servir, això és bo,
eh? Jo això ho vaig servir més pels plans, eh? Tipo, això em conde. O sigui, et ve de gust fer un plan, alguna cosa social, però com sí? Em cites no ho he utilitzat.
Bueno, clar, és que em cites, bueno, suposo que...
Em condeix
que
algú, bueno.
Almenys a la meva generació es parlava del teu ligue, el teu rotllo, haver triomfat, penjar-se d'algú, tontejar, xurri, pico.
Per qui vas?
Tontejar encara es fa servir, jo crec.
Sí, tontejar, sí. Tontejar,
penjar-se no. Es queda molt de P5. Yeah. M'he penjat del nen de la Clàudia.
Maria, m'agrada.
Penjar-se com un fuet ho podria utilitzar perfectament.
Ah, sí, veus? Penjar-se com un
fuet. I m'agrada molt la paraula muerdo, a més a més, eh?
Muerdo.
Muerdo. És molt expressiu.
Muerdi.
Muerdi és més carinyós, sí. Crea més empatia.
Ja, tenir rotllo, no? Ara no es diu, hem tingut rotllo.
Hi ha feeling, no?
Però tenir un rotllo, no, tampoc, no?
No.
Que no teniu rotllos o és que no existeix?
Sí, sí.
O sigui, rotllos en tenim, però no diem que tenim rotllos.
Com es diu?
No sé com ho diem. Com ho diem? Tens...
Veus? No...
Un ligue, no.
No sé.
Un rotllo, no?
Una persona amb qui connectes. Ha quedat molt acadèmic, dit així.
Sí, del diccionari.
Tenia un amic que deia companya de vida.
Bueno, clar, ara hi ha coses així.
Però és massa correcte, no?
Però és que el rotllo no era companya de vida mai.
Massa transcendental, no?
Sí.
Tota la vida. I aquestes coses van i venen, no. Ramon, ja ho saps.
Totalment, avui en dia els divorcis estan a l'ordre del dia.
I tant.
I, per exemple, per anar de festes, jo us dic que vaig mamat, i ja enteneu què és, no?
Sí.
Per nosaltres, que has begut.
Sí, no. Per nosaltres, mamat té un altre significat.
Clar, és que per ells és una altra cosa.
Estar mamat és estar fort,
Sí.
Ostres, però no sabia. Mira...
És?
No.
Tu estàs mamat.
Sí. Bueno, jo també faig els meus fitness i tal.
Mamat,
com són.
Però aquesta sí que no la sabia, eh?
Veus, ha canviat molt la cosa, eh? Per això s'ha de tenir clar el codi de cadascú,
sí.
Poden haver-hi malentesos. O sigui que no lligueu amb algú que no comparteixi el codi perquè podem...
Malentendre.
Hauríem de lligar amb la nostra generació.
Correcte.
Perquè si no aquí tindrem els malentesos.
No, escolta'm, estem oberts a aprendre, també, eh?
Sí.
El Ramon encara se sent al mig.
Sí, és al mig.
Està al mig.
Jo he pres moltes expressions com F, que és allò com...
F, molt bona.
F, o hype, o després d'aquest hype, saps?
Doncs a veure, tradueix. F?
F és...
Vindria de fail, potser.
Fail. No,
què vol dir que...
Fail, és que no volia dir la paraula lletja, tampoc. Fail m'agrada, està bé.
Ah,
sí.
Lletja és la...
És l'altra, la que segueix per U, seca.
Fuck.
Sí, exacte. Bueno, és que m'has dit que no l'he protegit, i ara tu dius paraules
no,
aquí...
No, perquè fuck en anglès no passa res,
fuck.
Perquè és en anglès.
És com un fuck.
Fuck.
Com...
Clar, sí, exacte.
Sí, de fet, sí.
No, amb aquesta no passa
res. Jo he pres això aquesta temporada.
I MDLR, com ho porteu?
El què?
MDLR.
Això és una droga, no?
Ah, sí, no?
Quasi, quasi.
He arriscat, he arriscat massa.
M'encanta.
Una droga.
MDLR. MDLR.
En castellà o en català?
No, són unes cicles.
Sí,
són
MDLR. Ve del francès, exacte.
I què vol dir?
Que vindria a ser en francès Mac de la Rue.
Ah,
és
vale.
Nen de carrer.
Nens de carrer. Ah,
quan et diuen el típic et falta carrer, te falta calle.
Sí. Falta calle.
Ara es porta molt entre la música urbana i tot això.
Ho va portar en Morat.
El Morat, sí.
Què més? Quines paraules més ens podeu dir perquè prenguem? Teniu la llibreteta? Heu portat llibreteta avui?
Sí, sí, per exemple.
Però també es diu molt allò de hype, també es diu molt, no?
Sí.
Com has fet un hype, com una avançadilla i total, pa què?
No. Hype seria cosa.
Crear unes expectatives.
Sí, crear unes expectatives.
Una avançadilla. Què és una avançadilla?
Bueno, doncs expectatives, volia dir. Que vols dir un
spoiler, Ramon?
Un spoiler. Sí, sí, però sí, he utilitzat aquesta paraula per vendre talls del diàleg. Què m'estàs dient?
Ja t'han xivada per això.
No, m'ha sortit de dintre. Sí, sí, això jo ho vaig aprendre fa dues temporades.
Ah, molt bé. El
que passa és que em feu venir molt d'hora i...
Ara estaves adormit, estaves adormit. A veure, va, qui més? Quin altre no sabrem segurament?
Per exemple, FOMO.
FOMO.
És més complicada aquesta, eh?
Sona la cançó de la Rosalía, claríssim.
És un acrònim, també?
FOMO, sí.
Sí.
No.
No, no en surt, Ramon.
No en surt, jo no tinc aquesta paraula.
FOMO vindria de l'anglès Fear of Missing Out, que vol dir por a perdre's
les coses.
Algú.
Ah.
Que vindria a ser, per exemple, si veus per Instagram o alguna xarxa
que
social...
Que anaves a parar la xarxa.
Sí. Algú fent coses o WhatsApp, per exemple, i els amics fan algú, dons tens...
Carta fora.
Ah, exacte.
Sí. Boníssima, aquesta FOMO.
Sí, està molt bé. Però jo us aconsello que no us enganxeu tant a les xarxes. S'ha de viure una miqueta més connectat al carrer...
A la
revista del barri, saps? Vull dir, aquestes coses d'abans... Perquè xarxes, cuidado, perquè perdem el món de vista.
El concepte via joven vosaltres el coneixeu,
sí.
No?
Pues
mira, sí. És que teniu l'exemple clar.
Sí, una mica via joven sí que se t'està veient.
Bueno, i el Juan Luque seria, llavors. A mi també m'agradaria saber-ho, Joan Lluís.
Joven viejo, saps? Vull fer l'altre camí, saps?
Bueno, perquè et poses samarretes així guais algun dia, però ja està.
No. Escolta'm una cosa, però hi ha moltes paraules que venen de l'anglès, no?
Sí, i tant, moltes.
És veritat. Hi ha una que em crida molt l'atenció i que segur que l'heu fet servir molt. LOL.
Ah, sí, LOL.
Va, ja, però és que realment, tu veus la primera vegada que veus LOL i no hi ha cap referència així...
No pots adobir-ho.
Pensar en la nostra llengua, no?
Que, a més, pots caure en l'error de buscar-ho a Google i aquest sortir un videojoc.
El videojoc.
Correcte, clar. Clar.
Per tant, a veure, digueu-nos la definició exacta de LOL.
Lots of laughs, que seria molts riures, diguem, la traducció literal.
Quan una cosa et fa gràcia per WhatsApp, fiqueu LOL, no?
Però jo crec que ja ha canviat.
Ara
ha
canviat,
ja. Ha tergiversat el concepte. Jo crec que ara és quan una cosa et sorprèn.
Sí, et quedes parat, et descol·loca.
Dius, LOL, com, què és això?
Com,
wow. Què està passant?
Sí, exacte.
Wow. Ja no és de riure. Ha canviat.
M'ho apunto per fer-ho servir a partir de setembre.
I fes-ho bé.
No, temporada.
Vas per temporades, eh?
I a més hem de fer bé, perquè ja no és riure. Ara ja és...
Clar,
que ja...
ara és impressió.
Sí.
Exacte.
I a vegades com impressió dolenta, com una cosa irònica.
Cutre.
Sí,
exacte.
Cutre, que tampoc ho deveu dir vosaltres, cutre.
Sí, jo sí que ho dic. Cutre, sí. Cutre encara.
És universal, encara.
És universal. Cutre salsitxero, no?
Cutre salsitxero,
no?
I aquesta és bona. Que no sé de què deu venir, però en fi. Digues,
un altre havia pensat, per exemple, xipeo, o xipejar algú.
Què és?
Xipejar.
Que és com xiu-xiuejar.
No.
Vas molt perdut, eh?
Això és molt llenguatge de xarxa social.
Sí. És com emparellar dues persones,
exacte.
No?
Xipejar seria com ser fan d'una parella. Per exemple, la Rosalía i el Rau Alejandro, doncs segur que hi ha fans que volen la parella junta sempre i...
I els xipegen.
I llavors els hi creen un nom conjunt. Tipo, per exemple, Jaume i Zoé podria ser Jaumé. Saps? Fan com una... Ajunten el nom i fan un xipeig.
Com... Ah, no sortirà. Per Angelina, no? Com era allò?
Sí?
Brad Pitt.
L'Angelina Jolie eren... Brangelina.
O Ramon i Juanlu seria Ranlu.
Ranlu, clar. Això, aquest és el vostre xipeig.
Exacte.
Ja és l'últim que em faltava, però...
Avui no dormiràs.
Escolteu-me, doncs ja quasi pleguem, però no sé si voleu afegir alguna altra paraula. Nosaltres sí que, per exemple, per dir, amb desacord, diem, lo lleves clarinete, dèiem, nanai de la Xina.
ni hablar del peluquín. Igual ho rius perquè encara sí. lo recordes o perquè em veus a mi molt caduca.
No, 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 perquè, no, no, perquè, perquè saps que em vas gastar imaginant el Ramon dient-les encara avui, saps? No, no, no,
jo les entenc, però no les he fet servir mai.
Ni hablar del peluquín segur que no.
No, no, jo no l'he dit mai.
I si en Fittipaldi, per exemple.
Jo, doncs, pues, a Nadia de Marga un dulce, aquesta sí que l'he dit. Que és molt amar en tiempos revueltos, que, bueno, m'hi podria agafar aquí, però no, no.
I digue melón quan agafes el telèfon.
Això perquè ho he sentit a la Marga Ortuño moltes vegades. I m'ha creat una mica de...
La Marga ha fet escola.
D'addicció. Sí, ha fet escola, sí.
Però, jo del vostre argot, m'han ser Effective Wonder, per exemple.
Mític.
I que et surti de Xiripa, per exemple.
Sí, aquesta ja no es fa servir. Xiripa, no?
No. Poc.
Potra, no seria?
Tenir molta xorra.
Sí, xorra.
Potra,
xorra.
Molta llet.
Llet ja no.
Llet no.
Però és que em fa gràcia perquè us he de dir que el Jaume ha posat aquí argot dels iaios.
Dos punts, Effective Wonder, Nasty de Plàstic.
Me la bufa, em rellisca, me la porta fluixa.
Però jo també m'agradaria...
Pispa.
A partir de 30 anys ets iaios.
T'han pispat la cartera.
Sí, però vaja, això és més...
No, però de
iaios
tampoc.
Liar la parda, partir-se la caixa.
Sí,
clar. Tot això nosaltres no ho fem servir.
De iaios, de iaios.
I no dieu en pixo?
Jo sí.
Sí, en pixo sí.
Bueno, estem interconnectats, en definitiva.
S'estava sentint molt desplaçat.
De riure?
De riure, de riure. Literalment tothom es pixarà sempre, no? Però vull dir... Però jo em referia a trobar aquests punts de connexió entre generacions.
Ai, senyors, que complicat això de mantenir el vocabulari. Bueno, estàs espantat o no?
M'he espantat el prop que estic del Ramon. Perquè em pensava sincerament que estàvem més lluny.
Jo voldria fer una reflexió tall de conclusió i és que... Que sapigueu, nens, que la joventut no es té mai en possessió. Arriba un dia que caduca.
Què dius?
I ja està, fins aquí.
Home, m'ha encantat aquesta frase.
Tu vas néixer caducat, però...
I tu, que ets la viva imatge de la joventut aquí,
senyors,
o què?
Senyors, Zoé, Juanlu, Ramon, Jaume, a tots quatre, moltíssimes gràcies. Anem a prendre una mica de vocabulari.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau.